Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora, el papa Francesc ha nomenat avui Joan Josep Omella nou arcabisbe de Barcelona en substitució del cardenal Lluís Martínez Sistac. Ho ha comunicat a les 12 del migdia a l'Anunciatura Apostòlica de la Santa Seu a Espanya i Andorra. Monsenyor Omella, fins ara bisbe de la diòcesi de Calahorra, la Calzada Logroño, està considerat un home amable i proper. És actualment el president de la Comissió de Pastoral Social a la Conferència Episcopal Espanyola. Després, en la compareixença informativa, el cardenal Lluís Martínez Sistac, que ha estat nomenat administrador apostòlic per al període de seu vacant, ha confirmat que el 26 de desembre serà el dia en què prendrà possessió i farà entrada a la diòcesi el nou arcabisbe de Barcelona. Abans, el dia 13 de desembre, el cardenal Martínez Sistac presidirà una eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família en què s'acomiadarà de l'arxidiòcesi. Martínez Sistac ha dit que el treball pastoral d'aquests 11 anys i mig l'ha omplert de goig i que també s'ha compromès aquest temps en l'evangelització i que s'ha intentat fer aquesta evangelització amb el compromís dels cristians, les cristianes, laics i laiques, sacerdots i religiosos i religioses. Entre els esdeveniments més importants ha destacat la missió Metròpolis, impulsada pel papa Benet XVI a diferents capitals europees, el projecte de Càritas Joves a l'Atur, coincidint amb el 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal, i, evidentment, la visita de Benet XVI per dedicar la Sagrada Família. També Ràdio Estel ha entrevistat l'arcabisbe electe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha dit que com a nou pastor vol escoltar i caminar al costat de tothom en actitud d'amor pel fet de no ser català. Ha dit que comprèn les raons de la gent quan tenen les seves reserves davant aquest fet perquè a tothom li agrada tenir bisbes de la seva terra. També us expliquem com a actualitat d'avui que els grups parlamentaris Junts pel Sí i la CUP han presentat un annex al punt 8 de la seva proposta de declaració per iniciar el procés d'independència amb la finalitat de blindar drets bàsics en matèria de pobresa energètica, habitatge, sanitat i educació, entre d'altres. Aquest annex s'entén com un gest cap a Catalunya Sí que es pot i serà votat conjuntament amb la resta del text de la resolució. Entre els drets fonamentals que queden inclosos figuren que els ciutadans puguin disposar de mesures que garanteixin l'accés als subministraments energètics bàsics, però també en matèria d'habitatge i altres. La presidenta del Parlament ha proposat finalment Artur Mas com a candidat a la presidència de la Generalitat i ha convocat el ple d'investidura per dilluns a les 5 de la tarda. Si fos necessari, el segon es podria executar dijous de la setmana vinent i després de successius debats. Si no hi ha elecció presidencial, el 9 de gener seria la data límit en què, si no hi ha cap acord, caldria que es tornessin a convocar eleccions. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Hola, sóc el Toni Guerrero. Ara estem junts sempre els dissabtes i diumenges a partir de les 2 de la tarda. De les 2 a les 4 a Ràdio Estel, recorda, estem i anirem més enllà.
Una producció de Grup WZ Comunicació. Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Del 5 al 12 de novembre, Barcelona és la capital mundial de la consciència ambiental. Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient. El cinema de l'esperança. FICMA. Pel·lícules que et commouran. El cinema Girona, Caixa Fòrum, Cosmocaixa i Universitats. T'ho perdràs? FICMA.com. El canvi està en marxa.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és divendres, dia 6 de novembre de l'any 2015 i comencem un nou cap de setmana. Avui, cinema, llibres, cultura i, naturalment, també, l'agenda cultural. I per començar el programa, com tots els dies, Lluís Torrelles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment, a part de pensar en el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que ja estan pensant en aquest moment, avui és el dia del Miguel. Miguel, bona tarda.
I del concurs, bona tarda.
I del concurs.
I de la seva dentadura, també.
I de la seva dentadura, sí, no? Home, això ja ha agafat ja...
Però tinc que tornar, tinc que tornar. No, perquè vull que em faci una regla encara més ben fet.
El doctor López Gourmet està contentíssim, dic que quan el vas a visitar, que parleu de coses, que també li agrada el cinema.
També li agrada el cinema, o sigui, sí.
Som
una
família.
Cinema,
som una família.
Efectivament.
Què tenen que fer els nostres oients, Lluís?
Doncs mira, per contactar amb nosaltres, en primer lloc, ens poden trucar al nostre telèfon, que és el 93-409-2771. El 93-409-2771. També ens poden escriure un correu electrònic a la nostra adreça, que és estemamtu@radiostel.cat. Estemamtu@radiostel.cat. I a les xarxes socials ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook, que es diu com el programa, Estem amb tu, i ens poden seguir al nostre perfil de Twitter, que es diu Estem amb tu, Ràdio.
La cançó de la teva vida. Què m'expliques de la cançó de la teva vida?
Doncs mira, si tens aquella cançó que et porta a aquell moment passat, és la cançó que tu consideres de la teva vida, que t'agrada escoltar una i altra vegada, i a més tens una persona a qui li vols dedicar, nosaltres volem sentir quina és aquesta cançó i a qui li vols dedicar. Per tant, ens pots deixar un missatge gravat de veu al 93-409-2777 dient-nos això, quina és la cançó de la teva vida i a qui li vols dedicar.
Demà dissabte, la cançó de la teva vida, a partir de les 3 de la tarda, aquí a Ràdio Estel. Per cert, Marianela, bona tarda. Inés, bona tarda. Jordi Carretero, bona tarda. Ignasi Miranda, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, senyores i senyors, avui la notícia està aquí, en aquesta casa. Per tant, Ignasi, quan vulguis.
Bé, la notícia és, com segurament saben ja tots els oients, que Juan José Omella, Joan Josep Omella, ens ha dit personalment que li podem dir el nom en català o en castellà, com preferim. Joan Josep Omella ha estat nomenat avui arcabisbe de Barcelona. El papa Francesc ha pres aquesta decisió i la nunciatura apostòlica del papa Francesc a Espanya i Andorra ha comunicat oficialment el nomenament a les 12 d'aquest migdia. Aquesta casa Ràdio Estel ha fet un programa especial de més de 2 hores en què hem conversat amb diferents personalitats que han valorat amb respecte a la decisió del papa i també han coincidit a l'hora de situar Joan Josep Omella en l'òptica pel que fa a personalitat i estil del papa Francesc. Un home molt afable, molt simpàtic, molt proper, de gran compromís social. És, per exemple, el president de la Comissió de Pastoral Social de la Conferència Episcopal Espanyola des de l'any passat, i ho havia estat en una anterior etapa, i fins ara era el bisbe de la Calzada Logroño, de Calahorra, la Calzada Logroño, per tant, bisbe de La Rioja. I ens ha dit en una entrevista que Ràdio Estel ha més en directe a les 3 que vol escoltar i caminar al costat de tothom en actitud d'amor i que vol ser un català i un barceloní més en aquesta nova etapa de la seva vida.
I què ha dit, perquè heu estat molt, molt a prop, el nostre estimat cardenal?
El nostre estimat cardenal Lluís Martínez Sistac ha assegurat que aquests gairebé 12 anys de ministeri pastoral a Barcelona l'han omplert de goig. Ha recordat el gran esdeveniment. Avui, fa tot just 5 anys, Benet XVI arribava a Barcelona. Quines coincidències, fins i tot ho ha dit el mateix cardenal. la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família ha estat el gran esdeveniment. Ell fins i tot ha recordat que ningú no li havia demanat res de tapar el sostre de la Sagrada Família i de poder-lo obrir al culte, i ell va tenir aquesta inspiració, així ho ha recordat, de demanar al Sant Pare que vingués, com així va ser.
Doncs, estimat Ignasi Miranda, moltes gràcies en nom de tots els oients i també de tots els teus companys, entre els quals també estic jo, per aquesta
gràcies.
Tasca, una vegada més, positiva, important, puntual, dels serveis informatius d'aquesta Santa Casa.
Moltes gràcies de ser aquí amb vosaltres, molt content de fer-ho, i en tot cas saludem des d'aquí també el cardenal Martínez Sistac i el nou arcabisbe electe de Barcelona.
Perfecte. Doncs, senyores i senyors, comencem, i comencem amb música, com sempre comença aquest programa. La convidada d'avui, l'heu demanat vosaltres, i a mi també m'agrada, és la Edith Piaf.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no has anat de viatge perquè la teva economia no t'ho permet? A Viatges Loreto t'oferim la solució, perquè volem que gaudeixis recorrent el món. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs, fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Volem que coneguis el preu total del teu viatge des del principi. A més, en el preu està inclòs el transport, els guies, les entrades a museus, els espectacles, el règim en pensió completa, assegurances de viatge i excursions, perquè t'ho volem posar fàcil. I el millor de tot, també t'oferim finançament per viatges de més de 200 euros fins a 6 mesos sense interessos. Què estàs esperant? Truca'ns al 902-0202-85, 902-0202-85, o visita'ns a www.viajesloreto.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
I ara també, com tots els dies, hem escoltat els consells del doctor Gaspar Alomar Serrallach. Doctor, quan vostè vulgui.
Avui us vull parlar de quan cal fer un chequeo. Un chequeo és necessari perquè ens permet arribar a un diagnòstic abans de que ens hi trobem el problema. Un chequeo cal fer-lo en unes etapes de la vida amb molta profunditat. Sí que una vegada a l'any és aconsellable mirar alguns paràmetres de l'anàlisi de sang. Bé, tots recordem el colesterol. Però en tenim que fer una mica més. I de tant en tant hem de recordar que a partir d'unes edats s'han de mirar, per exemple, en el cas de les dones, a partir dels 50 anys, la mamografia és inevitable, es té que fer. Tenim que fer aquesta prevenció del càncer de mama. Els homes, a partir dels 55 anys, també, a més, hem de fer la prevenció del càncer de colon. Recordeu, cal fer una colonoscòpia. I més endavant, hem de fer els exàmens de pròstata a partir dels 60. Aquestes són unes edats, dels 45 als 60 anys, que hem de tenir molt de compte amb la nostra salut.
Moltes gràcies, doctor Alomar Serrallach.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I estem amb tu, estimat Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. És la tarda del cinema, de les estrenes, del convidat.
Bueno, sí,
i el concurs.
I el concurs? Pues comencem amb el concurs. Avui dues entrades pel cinema Verdi, que hi ha molt bona programació. La veritat és que les estrenes últimament, des de que va començar la temporada, són de qualitat. I ara la pregunta penso que és tan fàcil que inclús el Lluís la sabia. Imagina't.
Ah, sí? Que faci la pregunta, no et sembla?
Bueno, vols fer tu la pregunta?
Amb aquesta veu, amb aquesta veu de doblador.
No.
Aquesta veu de sàvia nova, de la locució.
Per cert, a veure.
Avui he vist Sicario.
Avui has vist Sicario?
Però l'he vist en versió original, amb la qual no he pogut escoltar la teva veu. És que per la premsa, els mitjans de comunicació la passen sempre en versió original, perquè s'estrena el dia 13 i nosaltres anem avançats.
Vale.
Però prometo que la aniré a veure doblada per escoltar la veu del Lluís.
Jo he de dir que anirem tota la família, el meu pare, la meva mare, la meva germana, i jo també.
I en el moment que surtis, quin personatge fas?
Jo faig ambients.
Ambients,
però se'm reconeix la veu.
Però en plan anglès o en plan mexicà?
En plan espanyol neutre.
Neutre, vale.
Aviam, fes una veu d'aquestes, perquè si vens al cinema...
No, lo deixem pel divendres que ve, que parlo de Sicario.
Exactament, pel divendres que ve.
El divendres que ve que parlo de Sicario perquè s'estrena el 13.
Anem ara amb la pregunta.
Doncs la pregunta la dius tu, Miguel.
No, la dius tu, que te l'he comentat ja.
Ara és quan la dic malament i llavors...
Si dones males pistes, t'estiran les orelles.
Quin és l'actor?
Quin és l'actor protagonista...
De James...
que aquest any repeteix a la pel·lícula de James Bond.
Que s'estrena justament aquest divendres, des que parlarem aviat.
93-409-2771, 93-409-2771 i 93-409-2772. Aviam si funciona el telèfon de seguida.
A veure, si no, anem a les notícies.
Anem a les notícies.
Aquesta setmana hi ha hagut una notícia important per dos actors que han rebut la medalla de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que han estat Juan Diego i Aitana Sánchez de Gijón. Evidentment, dues generacions d'actors i actrius que han estat, evidentment, molt satisfets d'aquest premi. I després dir que ha estat un èxit la Festa del Cinema. La Festa del Cinema ha arribat a portar les sales a més de 2 milions d'espectadors, concretament 2.5.545 espectadors, un 23% més de la passada edició que es va fer al mes de maig i que va tindre una assistència de 1.598.720 persones. Fins i tot que ha durat una jornada més, la del mes de maig. Cal dir que aquesta xifra no és la millor que s'ha arribat, perquè a l'octubre del 14 es va superar aquesta xifra, es van vendre 2.196.000 entrades. Però, de totes formes, aquestes entrades, aquests tres dies, dimarts, dimecres i dijous, a 2,90 euros l'entrada, ha demostrat que quan el cinema té un preu, diguem, més assequible, l'espectador respon. Cal dir que la pel·lícula més vista aquest passat dijous, que potser va ser el dia de més assistència, ha estat Marte, la nova pel·lícula de Ridley Scott, de la qual he parlat en aquest programa, seguida de la cinta d'animació Hotel Transilvània 2 i El Becario, que també vam parlar i la vam recomanar la passada setmana. i ara no sé si tenim trucada. De moment,
la Inés,
la Inés està despistada.
No. Per tant, escolta...
Inés, estàs despistada, Inés, de l'alma mia.
93-469-27-71, 93-469-27-72, repetim la pregunta.
Quin és l'actor que fa James Bond a l'última pel·lícula que s'estrena avui mateix?
Mira que són fàcils les preguntes.
Sí, sí, la sé jo.
Si l'estat del Lluís és que és fàcil.
És bueno, que no hi ha un altre.
Què fem? Anem al primer...
Anem a primer a l'estrena i okay. Escoltem, si et sembla, una mica del tràiler per donar ja peu a lo que és l'acció d'aquesta pel·lícula.
No tienes autoridad. Ninguna. México DF. ¿Qué hacías allí? Gozar de unas merecidas vacaciones.
¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado.
¿Tú qué crees?
Que solo estás calentando.
Magnífico, ¿verdad? De 0 a 100 en 3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manga.
Haz algo más por mí.
¿Qué tienes en mente?
Hazme desaparecer.
Bé, aquesta és la darrera pel·lícula del 007, Spectre. Una pel·lícula que torna a ser dirigida pel Sam Mendes, recordem que també va dirigir l'anterior, Skyfall, i que en aquesta ocasió, per mi, no ha donat el clau. Jo penso que els seguidors de Bond, evidentment, ho passaran molt bé, és una pel·lícula de molta acció, però jo crec que no té aquell caire que tenia les pel·lícules, sobretot interpretades per John Connery. A mi, per mi, ha estat una decepció. Jo em vaig avorrir una mica amb el pas de premsa que vaig assistir. No sé si perquè no estava en aquests moments. De vegades, saps què passa, Toni? Que veure una pel·lícula a les 10 del matí d'acció, de vegades no tens el cos com preparat per posar-te en òrbita, no? Potser és això, la tinc que tornar a veure. Cal dir que, com dèiem abans, bueno, el protagonista és el protagonista, no diré aquí, perquè està dins del concurs.
Anem a ajudar-los una miqueta.
També, No, home, no.
Un concurs és un
quan sigui Sant Daniel ja donarem una dada.
De moment, quan sigui Sant Daniel, es fa responsable.
Els altres actors que intervenen a la pel·lícula són Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Noemi Harris, que fa de Moni Penny, una Moni Penny més jove, Lea Seydoff, que fan, diguem, de la dona Bond, que no és ja la xica Bond que estàvem acostumats, David Bautista, Christopher Waltz, que fa de dolent, i Mònica Bellucci, que hem escoltat la seva veu doblada, que fa un petit paper. La veritat és un guió, per mi, fluixet, del John Logan i el Neal Purvis, i que realment no tornen a tindre aquella dimensió que van tindre les primeres adaptacions de les novel·les de Liam Fleming, que potser és l'essència del Bond, no? Penso que el Bond s'ha anat, diguem, deteriorant, perquè, esclar, és molt difícil un personatge creat per un autor que altres, diguem, guionistes o escriptors puguin mantindre aquell nivell del personatge. Per tant, pel·lícula que, en certa mida, a mi m'ha decebut, però que segurament serà el top 10, el primer top d'aquesta cap de setmana. I anem, si et sembla, si no hi ha trucades,
de moment,
comentant
no
qui ha estat l'actor protagonista de la pel·lícula Spectre, que és la que hem comentat, parlem de la segona pel·lícula. Escoltem un fragment de la pel·lícula que s'estrena en versió original subtitulada, però és en anglès, però tan sols per donar idea de que estem davant d'un melodrama, d'un drama molt, molt britànic.
Si m'ho permets, abans ja tenim trucada.
Sí? Oh, que bé, que bé.
Per tant, primer és a l'oient, com sempre.
Hola, bona tarda.
Hola, soy Maite.
Hola, Maite. Benvinguda.
Gràcies.
De on truca?
Des de Barcelona.
Barcelona, de quin barri? De què barrio?
Bueno, des de la calle Aragón.
Ah, calle Aragón, muy bien.
Sí.
Y supongo que si sabe quién es el protagonista de la película que se estrena justamente este viernes y que se titula Spectre y que es la nueva aventura del famoso James Bond.
James Bond, el 007. Daniel Craig.
Daniel Craig, muy bien, sí,
molt bé,
senyora.
Molt bé, molt bé.
Se ha guanyat vostè les dues entrades pel cinema Verdi, que fan una bona programació, per tant, podrà gaudir de bon cinema a partir de que recolli les entrades. No pensi, parlarà amb la Inés i ella li dirà la forma de poder recollir o d'enviar-li les entrades. Eh?
Maite,
moltes gràcies.
Maite, bona tarda, mercès per escoltar el programa.
Moltes gràcies, sempre s'escolto.
I bon cap de setmana. Eh?
Igualment, gràcies.
Miquel, seguim.
I anem a escoltar aquest tràiler d'un drama, un melodrama, molt d'època, però meravellós. És una de les bones pel·lícules d'aquest cap de setmana.
Friedrich Seitz, Elfmeister is expecting me.
This is your office.
The board is very impressed by your report. I decided to widen your responsibilities.
private secretary.
You're young, but you have all the right qualities.
Herr Seitz, I'm Frau Hofmeister.
Aquesta és la veu original de Rebecca Hall, que és la gran protagonista de La Promesa. Aquesta pel·lícula que ha dirigit el francès Patrice Leconte, recordem pel·lícules molt interessants com El marido de la peluquera, és un director ja de llarga trajectòria amb el cinema francès, i que curiosament a La Promesa ha fet una pel·lícula més, que sembla més anglosaxona, més anglesa, que no francesa. Rebecca Hall està acompanyada perfectament per Alec Rickman i de Richard Madden. Cal dir que la pel·lícula, si té importància, no tan sols és perquè està molt ben ambientada a l'època, abans de la Primera Guerra Mundial, perquè està molt ben interpretada, sinó també perquè està basada en una magnífica novel·la d'un gran escriptor com va ser Stefan Zweig, titulada Viaje al Pasado, i que el Patrice Leconte ha fet una adaptació extraordinària. És una pel·lícula que, fins i tot, que sé les dificultats que de vegades té l'estrena en versió original subtitulada, crec que val la pena que els bons aficionats no es perdin aquesta La Promesa. I anem a una altra pel·lícula, en aquest cas una pel·lícula japonesa, que és una petita obra d'art i que té aquests diàlegs.
¿Se lo dijiste?
No, estás loca.
Tienes que ser más valiente.
Adiós.
Adiós, Carl.
Hola.
Disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto.
Es más duro de lo que parece.
Llevo 50 años haciendo banco. Tenga, esto es para usted. Pruébelo.
¿Qué es? ¿Pero qué?
Bé, aquests diàlegs pertanyen a la darrera pel·lícula de la directora japonesa Noemi Kawasaki. Recordaran que la temporada passada, jo vaig parlar d'aquesta pel·lícula en aquest mateix programa, s'estrenava Aguas Tranquiles, una gran pel·lícula també d'aquesta directora, i ara, amb una altra extraordinària pel·lícula plena de sentiment, s'estrena Una pasteleria en Tòquio. Es tracta d'una història de generacions, són tres personatges fonamentals i una petita botiga on es venen una determinada forma de dolç, de dolça que fa l'home que treballa en aquesta petita, diguem, pastisseria, perquè no és una pasteleria com podríem entendre les pastisseries que hi ha a casa nostra, i que de cop i volta arriba una vella molt vella, una senyora molt gran, que li diu que vol treballar amb ell. I també apareix per allà una noia que està una mica desvinculada a la resta de noies d'un col·legi que hi ha a prop, que van sempre a esmorzar, que també vol ajudar i a treballar perquè es té que espavilar, perquè la seva família no té tants diners, per trobar una feina, i una mica té una amistat amb aquest, diguem, treballador d'aquesta pastisseria. A partir d'aquí, una història magnífica amb aquesta vella extraordinària, un personatge que fa Kirin Kiki, es diu Takue, el personatge, i és un personatge ple d'humanitat. Sembla ser que la pel·lícula, que està basada en una novel·la que no s'ha publicat al nostre país, la directora, Noemi Kawasaki, l'ha adaptat molt a la seva pròpia història. Sembla ser que ella va ser una noia que va ser cuidada per la seva àvia, que va tindre molts problemes quan era joveneta, i potser tot això es reflecta una mica tant en el personatge d'aquesta senyora gran, ja amb 80 i pico d'anys, però que és una cuinera de pastisseria extraordinària, com en el personatge d'aquesta noia jove, que encara està estudiant, però que té la necessitat de posar-se a treballar per portar diners a casa. A partir d'aquí, una pel·lícula d'una bellesa extraordinària, juga molt amb la metàfora de les cireres en flor o de les cireres a l'hivern, que, com sabeu, per la cultura japonesa és una forma de, diguem, de discurrir, de trànsit de la vida. La pel·lícula és dura, és una pel·lícula, evidentment, amb un moment de tragèdia, però és una pel·lícula, jo la recomano molt, perquè penso que és un dels títols importants d'aquest any 2015, i que segurament serà una pel·lícula que marcarà època també en el que és l'evolució que està patint, que està vivint el cinema japonès, que s'ha renovat molt, i que evidentment un dels noms fonamentals d'aquesta renovació, seguint la tradició que hi ha dels grans Oshima, Kurosawa, etcètera, etcètera, però que és la Noemi Kawase.
Miquel, la quarta estrena, esperem, anem a la publicitat, perquè
sí,
coincidirà, suposo, amb un dels teus èxits una vegada més aquí, en aquest programa.
Pues sí.
I a Radio Estel.
D'un invitat de
luxe. Anem a la publicitat. Anem. De moment deuen estar pensant els nostres oients. Qui serà el convidat d'avui del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos? Doncs, senyores i senyors, com quasi sempre, i quan no és sempre és perquè hi ha algun impossible, el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos intenta portar algun convidat el mateix dia, senyores i senyors, que s'estrena la pel·lícula.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doctor Guillem López Burguete, les persones sans com poden solucionar el fet de perdre les seves dents?
Bueno, aquest és el gran drama de la persona a la tercera edat. Raspallar-se les dents 3 cops al dia, cuidar-se les dents bé, netejar les espais interdentals, neteja sota les pròtesis, en els forats entre dents, visites anuals, alimentació equilibrada, control de sucres i àcids i també control dels medicaments, sobretot si es prenen de manera crònica.
Tu salut pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com. Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector, Ripollet Bus. T'oferim el millor servei de logística per a l'organització d'actes, agències de viatges, particulars, col·legis, etc. Professionalitat, puntualitat, confort i modernitat són les nostres màximes. La teva satisfacció és la nostra millor recompensa. Ripollet Bus, no t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93 580 81 80, 93 580 81 80 o envia ens un correu a info@ripolletbus.com, info@ripolletbus.com. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor, us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs, estimat Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, bueno, el nostre convidat, li enviem una salutació inclús amb una sardana, perquè vegi doncs, que estem tots agermanats aquí. Doncs molt bé, anem, a, si sembla bé, al quart tràiler.
Sí, anem a escoltar un fragment de la pel·lícula que vull recomanar, perquè és una pel·lícula espanyola, una pel·lícula d'un director espanyol, i per tant crec que s'ha de donar una atenció molt especial. Escoltem un fragment dels diàlegs de la pel·lícula.
Endavant.
Preparados, acción.
¿Sabes que dicen que la mudanza es la tercera causa de depresión?
Ah, bueno, y la segunda es el divorcio, o sea, que imagínate.
Qué bueno, ¿y la primera?
Bueno, la primera la muerte de un ser querido, claro.
¿Qué tiene esa maleta?
Una fer.
¿Qué está haciendo Fer aquí?
¿Sabes que estoy teniendo una idea, Miguel Ángel?
¿Cuál?
No, incluir a Nuria en el documental.
¿Aquí?
Ahí, eso.
Vale. Fernando se va a quedar en casa unos días.
¿Sabes si tiene pareja?
No, ninguna.
Yo en mi vida he tenido a mi alrededor una relación que funcione. A ver, Olivia, nadie tiene una relación que funcione. What are you doing
here? Isla Bonita es el título de esta última película que ha dirigido Fernando Colomo. Una película más que bonita, preciosa. Un redescubrimiento de un director como Fernando Colomo, que ha hecho grande el cine en España a partir de los mediados de los 70, cuando, bueno, empezó aquel movimiento que se llamó un poco de la comedia la madrileña, que ha tenido una carrera muy larga con muchísimas películas y que ha hecho una aventura apasionante, una aventura prácticamente, aparentemente suicida, pero que con los resultados que se ven en Isla Bonita, resulta que ha hecho la aventura, no sé si más bella de su vida. Pero estamos ante una película preciosa, magníficamente interpretada, una película viva, fresca, alegre, un canto a la vida, aunque hay momentos de duros, momentos de crudeza entre los personajes que intervienen en esta historia que transcurre en la isla de Menorca, por la zona de Mahón, por eso de ahí el nombre de Isla Bonita, y donde llega un publicitario, un realizador publicitario ya veterano, que se llama Fer, y que, bueno, allí empieza a tener una relación con diferentes personajes, una mujer ya madura que es artista y que tiene diferentes esculturas en la isla, su hija, un amigo que está retirado ya de la publicidad, pero que es muy amigo de él, la mujer de este, una serie de personajes que van descubriendo sus circunstancias, sus vivencias, sus relaciones. Una película bellísima, bellísima en cuanto a que es una película hecha con poco presupuesto, con actores, con el propio Fernando Colomo haciendo de protagonista y con actores de Menorca, pero una película llena de vida, llena de luz, la luz que tiene evidentemente la isla, de esa Isla Bonita. Fernando Colomo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, muchas felicidades.
Muchas gracias, Fernando.
Creo que has conseguido la película de tu vida, no sé si me equivoco, pero creo que tienes que estar muy satisfecho.
Pues la verdad es que sí, estoy muy contento y estamos muy contentos todos los que la hemos hecho, ¿sabes? Porque fíjate que siendo una película muy personal, por un lado, y que me ha implicado muchísimo, pero también es la película mía más colectiva que he hecho.
Uh-huh. Porque sí, porque tú estás metido en el meollo de la cuestión, ¿no?
Sí,
prácticamente, prácticamente sales casi en toda la película, ¿no? Creo que
sí,
estás muy presente.
Entre Olivia del Can y yo, sí, nos llevamos la mayor parte de las escenas.
Por cierto, ya que hablamos de Olivia del Can, que es también co-guionista juntamente a Miguel Ángel Furones, que es, digamos, ese amigo mayor de Fer. Tú siempre descubres actrices jóvenes que después son Olivia del Can. Yo le veo un futuro impresionante. No sé si tú como director estás de acuerdo, pero yo como crítico de cine le veo un futuro impactante a esta chica, ¿no?
Pues en eso estamos totalmente de acuerdo, porque, digamos, quizá el principal motivo para hacer la película fue el descubrimiento de Olivia. Porque además Olivia no solamente pues tiene un personaje protagonista en la película y que lo hace con una fuerza tremenda, sino que ha colaborado en el guión y que me ha aportado muchas cosas, porque ella también ha sido un poco la que ha llevado la parte de los jóvenes, ¿no?
Sí, sí, es que claro, la película es un poco generacional también, porque hay eso, hay una parte de jóvenes, Olivia y dos amigos suyos con los que hay una relación muy curiosa y muy muy actual, por decirlo así, y después la parte de Fer y sus amigos, que serían la otra generación, la de los padres, algunos incluso abuelos, y que en cierta medida, bueno, crean ese choque de mundos, pero que en determinados momentos se conectan muy bien, porque la relación que tienes tú, o Fernando, o Fer, con Olivia, que curiosamente habéis respetado los nombres, digamos, de cada uno de los actores, es una relación muy positiva. Es decir, cuando empezáis a pasear por la isla mirando las esculturas que ha hecho la madre de Olivia, Nuria, hay una relación muy positiva, muy de que en cierta medida las generaciones no están tan separadas como nos creemos. No sé si esta ha sido tu intención, Fernando.
Sí, efectivamente. O sea, la película está centrada en estos dos personajes, que es el mío, que digamos ya están los 60, y el de Olivia que está empezando los 20 o acercándose a los 20,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y sí, lo bonito precisamente, lo que queríamos transmitir fundamentalmente era esa relación, ¿no?, de amistad entre esas dos generaciones y cómo puede haber un entendimiento mucho más allá de la edad, ¿no? Es decir, a veces pensamos que nos tenemos que relacionar siempre con los de nuestra edad y claro, eso también nos limita mucho, ¿no?
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Para mí es una teoría equivocada aquello de viejos con viejos, jóvenes con jóvenes. Yo creo que precisamente el mestizaje, ya que se habla tanto de mestizaje en otros campos, ¿no?, de culturas y de etnias, también se tendría que hablar mestizaje generacional. A mí lo que la película me parece tan fresca, a ver, yo sin querer molestar porque te voy a decir esto, A mí me recuerda mucho, yo no digo que lo hayas copiado, creo más bien que es un homenaje indirecto a Woody Allen, ¿no? Creo sí. que estarás de acuerdo y no te puede molestar que un crítico te lo diga. No,
¿no? En absoluto, no, en absoluto.
Yo creo que está un poco viendo a Woody Allen. Es decir, tú en cierta medida haces un poco de Woody Allen. Sí. Hay que decir que Fernando Colomo ha aparecido en muchas de sus películas. O sea, que tú eres un director de cine que un poco como Hitchcock te gustaba... Eres un poco exhibicionista, vaya, dicho con todo el respeto.
Sí, pero fíjate una cosa. En las películas en que yo aparezco y hablo, no son mías. O sea, en ninguna película
no,
mía...
No, has hecho de actor...
Ni me había dado una frase. Sí. Hacía efectivamente esa aparición tipo Hitchcock, pero por ahí, por un fondo...
Pero otras películas. Bueno, pero porque te gusta. Supongo sí, que lo hacías que porque te gustaba,
sí,
claro.
Sí, que me gusta. Claro. Sí, sí.
Y aquí te has encontrado en tu salsa, porque la diriges tú, la haces tú, y en cierta medida eres tú el que está rodeado de mujeres. Vamos a ver, está rodeado de Olivia, que es un sí. bombón. Hay que decir que además de belleza, Olivia del Can es que tiene personalidad de actriz. Porque sí. me parece que habéis rodado mucho con sonido directo y un poco sobre la marcha. O sea, tú dabas un poco los personajes, pero no era un guión, como se entiende, de hierro, de estos guiones que no puedes saltarte la marca ni la palabra de la
claro,
frase, ¿no?
Lo que teníamos era un guión estructurado por secuencias, pero no estaban los diálogos. O sea, o había algunas, o sea, daban indicaciones, pero no estaban los diálogos. Es decir, era un guión... Primero, para que la película tuviera una coherencia y tuviera una continuidad.
Sí, bueno, separar escenas, secuencias, todo
exactamente,
esto,
y claro. luego para poder rodarse también, porque
claro,
sabes
claro,
que hay que, sí, hay sí. que decidir y quiénes van a rodar cada día y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero dentro de cada secuencia, es decir, lo teníamos tan trabajado, por un lado, o sea, digamos, había tanta forma de tocar el tema o lo que nos interesaba, que preferíamos hacerlo en el momento.
Claro, el feeling que hay sí. que tener cuando se quiere hacer una película de estas características. Y después, lo que es muy importante para mí sería el octavo, bueno, que soy siete, ¿no? El octavo, que sería el paisaje, la isla, ¿no?
Sí,
esa belleza de esa isla mediterránea, que conculca tantas culturas, tantas
sí, sí.
formas de entender la vida, tanta belleza y tanta, yo diría, tanta dimensión de lo que es realmente la vida, o sea, la calma, la isla de la calma, la isla sí. del reposo, de la reflexión, ¿no?
Del poco a poco.
Exacto, del poco a poco, como dices tú muy bien, ¿no?
Sí.
Que realmente es lo que tú, como ese director publicista, Ofer, que llega del Madrid
sí.
urbanita, estresado, etcétera, etcétera, y se encuentra con un mundo diferente. Es que son, en el fondo, choque de dos mundos, ¿no? Que diría un autor de ciencia ficción.
Sí, sí, efectivamente, o sea, realmente la isla de Menorca es la que me motiva a hacer una película allí. O sea, y luego además es que efectivamente es el paisaje, es toda esa mezcla de culturas, como tú dices, porque dentro de la isla de Menorca hay personajes fascinantes.
Sí, sí, sí. Bueno, es que el abanico de secundarios que debían ser gente real de allí
sí.
es también muy rico. Es decir,
sí.
Completa esa presencia de esos ocho personajes, tanto cuando están en la barca con el publicista de Madrid que llega... creyendo que es el poderoso y resulta que es el pobre, ¿no? Que tiene que... El final, además, es muy simpático. No se puede descubrir porque creo que los espectadores tienen que disfrutar por sí mismo del giro que tú das a la historia. Es una historia amable, pero que no deja de ser también dura. Es decir, dura porque la vida, en cierta medida, es dura, ¿no?
Sí, y... sí. O sea, lo que no hemos intentado es hacer una comedia directamente.
Exacto. Juegas un poco con todo.
No está planteada en términos de comedia, de hecho, ¿no? Aunque en algunos momentos sí que surgía, ¿no? Y siempre había una ironía y tal, pero también hay momentos duros, como tú dices, o sea, intentamos no esquivar, digamos, las aristas de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Es una película que lo venía pensando esta mañana, digo, claro, realmente habla de las edades del amor, ¿no?
Efectivamente, muy Romer.
Sí, sí.
Muy Romer,
sí, sí.
Bueno, pues Isla Bonita, entérense ustedes, los oyentes de Este Mantú, no es una Isla Bonita, es un gran peliculón del cine español, que yo creo que con el regreso de los veteranos, porque hay que decir que Fernando Colomo es un veterano, está volviendo a tener una calidad y un peso específico que me parece muy importante. Por lo tanto, felicidades, Fernando.
Muchos
éxitos. Deseamos que la película funcione muy bien en los cines donde se estrene y que el público responda a una gran producción del cine español hecha aparentemente con pocos medios, pero llena de conocimientos, de inteligencia y sobre todo de sensibilidad. Gracias, Fernando Colomo, y muchos éxitos. Hasta siempre.
Muchas gracias, Fernando.
De nada. Un abrazo.
Un abrazo.
A Radio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tu salud pide un cambio?
Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Doctor Guillem López Burguete, les persones sans com poden solucionar el fet de perdre les seves dents?
Bueno, aquest és el gran drama de la persona a la tercera edat. Raspallar-se les dents 3 cops al dia, cuidar-se les dents bé, netejar les espais interdentals, neteja sota les pròtesis, en els forats entre dents, visites anuals, alimentació equilibrada, control de sucres i àcids i també control dels medicaments, sobretot si es prenen de manera crònica.
Doncs anem a escoltar els consells del doctor Gaspar Alomar Serrallach. Benvingut, doctor.
Avui us vull parlar de la medicina avançada. Què és la medicina avançada? És un terme que els propers anys ens sentirem parlar molt. Aquesta medicina és la que ens ajuda a saber l'evolució de les nostres cèl·lules, els nostres teixits, les cèl·lules mare, com arribar a solucionar problemes que fins ara ens eren completament desconeguts. Aquesta medicina avançada que ens permetrà fer teixits, que ens permetrà substituir aquelles cèl·lules que s'estan envellint per cèl·lules joves. Doncs recordeu, la medicina avançada és una nova àrea de la medicina que és la que té el futur i és la que s'emportarà tots els nostres esforços d'investigació pels propers anys.
El doctor Gaspar Alomar Serrallach.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. Renovem les nostres flotes constantment perquè la seguretat és un valor innegociable per nosaltres. A més, gaudiràs de les millors prestacions. Aire condicionat, reproductor DVD, GPS, refrigeradors i rampes per discapacitats, entre d'altres. Ripollet Bus. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93 580 81 80 o al 93 691 53 61 o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com. Truca'ns al 93 580 81 80 o al 93 691 53 61 o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Aquesta música i aquesta veu serà protagonista dintre d'uns moments. Linda Flores, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Y sobre todo, gracias también a Albert Torres, que ha sido gentilmente quien te ha traído o te ha llevado a esta casa.
Me ha traído.
Y a partir de ahora, cuando vayas a México, ya podrás decir, tengo otra casa en Barcelona, Radio Estel, ¿eh?
Ah, claro que sí.
¿Te parece bien?
Ve, gracias.
¿A ti te gusta la cocina?
Sí.
Bueno,
claro,
pues entonces
sí.
Nos vamos rápidamente, anem cap a Cafè d'en Víctor, perquè ara toca el plat de cuina, aquest plat de cuina que tots esteu pensant. El Toni avui farà plat de cuina, naturalment, i ens deu estar escoltant el Jesús. Jesús, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Toni.
Bueno, un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para Víctor. Bueno, y ya que vamos a empezar a anunciar a partir de hoy, para todos los oyentes, que vamos a celebrar la fiesta de Navidad, la cena de Navidad del programa de Esteban Tú, de aquí, de Radio Estel, y lo vamos a hacer a Cafè d'en Víctor. Por lo tanto, tindrem vostès l'oportunitat de poder degustar la millor gastronomia, la més popular, i que la sap cuinar com ningú el nostre amic Jesús. Por lo tanto, a primero de diciembre, después del puente, empezaremos ya, pero no empezaremos, no, nos encontraremos ya al Cafè d'en Víctor. ¿Te parece buena idea, no, Jesús?
Estupenda, sí, sí.
Esta será la gran noche, la gran cena de Navidad con las amigas y amigos de Esteban Tú. Y nosotros estamos contigo. Por lo tanto, ¿qué plato para hoy, Jesús?
Sí, hoy tenemos un lomo de de bacalao a la crema de rubellons.
Pues muy bien, bueno, adelante con los ingredientes y pues luego sí, nos cuentas cómo se hace.
Muy bien. Ingredientes, 250 gramos de lomo de bacalao, 100 gramos de rubellons, una cebolla roja, un diente de ajo, un ramillete de perejil, un cuarto de litro de crema de leche, sal y pimienta. Y bueno, la preparación, freímos el bacalao al punto que quede hechito por dentro. En una cazuelita aparte ponemos el ajo, ponemos la cebolla, el perejil y cuando esté dorado agregamos los rubellones ya limpios previamente.
O sea que en tiempo de rubellones los tenemos y para todos los gustos al Café Don Víctor, ¿no?
Sí, sí, es época de temporada de setas y el rubellón está saliendo muy rico. Bueno, todas las setas en general, pero este es muy bueno, a mí me encanta, sí. Bueno, sorteamos el rubellón y durante 3 o 4 minutos agregamos la crema de leche, sal, pimienta, rectificamos, trituramos para que sea una crema que esté incorporado y bueno, rectificamos el sabor y textura y ya tendremos la salsa, el bacalao frito por otra parte, emplatamos, zarceamos con esta crema de rubellón y le ponemos en el rubellón a la plancha con un poquito de ajo y perejil de guarnición. Bueno, y aquí tendremos el plato ya.
Perfecto, Jesús, un fuerte abrazo para todo el equipo y también para mi amigo Víctor y buen fin de semana.
Gracias igualmente, Tony.
Hasta siempre, Víctor. De seguida paso un tú, Albert. Linda Flores, bienvenida.
Gracias.
¿Qué le ha parecido Barcelona, no?
Hermoso.
¿No es la primera vez que viene o sí?
No, ya es la segunda vez.
La segunda vez. Y se encuentra usted bien, ¿no?
Muy contenta.
¿No ha notado usted que aquí, a Cataluña, a la nuestra Cataluña, se nota un ambiente especial cuando respiras el aire, cuando te acercas al mar o a la mar? Es el ambiente, es sí, el ambiente de una tierra.
La atmósfera se siente.
Y de un gran país.
Muy cálida.
Muy bien, Linda. ¿Y el motivo de su presencia, de su visita aquí en Barcelona, cuál es?
Es hacerle un homenaje por parte de Metcat a mi esposo, el compositor festivo de México, Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores.
Chava Flores. ¿Quién no s'acorda de Chava Flores? Albert, quan vulguis.
Doncs sí, Chava Flores va ser un dels personatges més interessants del Mèxic del segle XX. Ell va treballar en infinitat d'empleos, como decimos, i hi ha un moment determinat que va buscar una alternativa, que era cantar, no? I sobretot cantar cançó popular festiva, cançó alegre, no? Ell va intervenir en grans pel·lícules al costat de grans actors, pensem, per exemple, en Luis de Alba, va gravar 7 discs de llarga durada, les pel·lícules, per exemple, Mi influyente mujer, L'esquina de mi barri, Rebelde sin causa, Bajo el cielo de México, per tant, una de les personalitats més interessants del segle XX. I tenemos con nosotros a la viuda de Chava, a Rosalinda, para hacerle un altar de muertos. Ya sabes que aquí hablamos siempre de cultura popular y tradicional catalana, normalmente, pero la comunidad mexicana a Barcelona organiza, ahora que ha pasado Día de Difunts, que sabes que hay el Halloween, que son los americanos. Nosotros que hacemos la castañada, los moniatos, todo eso. Y en los mexicanos se fan altares de muertos. Doncs el dilluns farem un altar de muertos a el Chava Flores.
A quina hora?
Serà a les 7 de la tarda al Centre Cívic Cotxeres de Sants, i a partir de llavors, doncs, la Linda nos hará algunes interpretacions de piezas, ¿verdad? Explícanos, ¿quién era tu Chava Flores, no? ¿Quién fue para ti Chava Flores?
Chava Flores fue el cronista musical de la canción narrativa de México. Y lo conocían mejor como el cronista musical, el cronista festivo, el folclorista urbano. Le dieron varios nombres, sobrenombres. Y bueno, Chava Flores fue muy querido y sigue siendo querido y recordado por los mexicanos.
Un gran personaje, ¿no?
Sí, es que es el único personaje descriptivo de las costumbres de un pueblo. Se dice que Chava Flores es el único compositor que se cuece aparte. Hay tres compositores diferentes en México, como es el señor Gabilondo Soler, Cricri, mejor conocido como Cricri, cantor de canciones para niños. Pepe Guízar, que también fue un compositor muy especial, que fue para el pueblo, para las entidades fuera del DF, y Chava Flores, costumbrista y narrativo de todo lo que se hace en México. Él decía, soy un compositor que se dedica a recoger cómo somos, cómo vestimos, cómo calzamos, cómo sufrimos, cómo nos divertimos. Y bueno, también no podía pasar desapercibido cómo habla, cómo habla en mexicano. Hizo canciones también de albur y de doble sentido.
¿Qué es el albur? Porque aquí es el doble sentido, ¿eh?
Bueno, el albur es una forma del mexicano de hablar con palabras, ¿cómo te dijera? Disfrazadas, ¿sí? Un dime y te diré. Y están jugando con esa manera de hablar, y el que queda callado es el que pierde, ¿sí? Ese es el albur. Y el doble sentido te da a entender una palabra sin decirla.
Que normalmente hablamos de temas más subidos de tono, cosas divertidas, jocosas.
Sí, exactamente.
Linda, se lo habrán contado, estoy convencido, estoy seguro, la cantidad de catalanes que hace ya mucho tiempo, naturalmente tuvieron que marcharse de Cataluña, se fueron a México. Y, bueno, un porcentaje muy grande, o la mayoría, se quedaron en México.
Así
es. Se lo han contado, ¿no?
Claro.
Entonces, que sirva esto como ejemplo. He tenido información durante muchos años, he entrevistado también pues a muchos de esos catalanes que volvieron a España, que volvieron aquí también a Cataluña, y que realmente pues hablan maravillas de México. Pero en este momento, en este año 2015, para ponerlo como ejemplo, ¿cómo nos ven los mexicanos a los ciudadanos de Cataluña?
Bueno, es que usted mismo lo ha dicho, ¿no? Muchos españoles de Cataluña y de muchos lugares más fueron acogidos en el DF, en México específicamente, y bueno, fueron muy apreciados y siguen siendo. Y yo sé que muchos de ellos, aunque usted me dice que regresaron varios de ellos, la mayoría creo que se quedó. Y están contentos.
Y por ese motivo yo mis programas de radio y televisión siempre, cuando tengo que poner, para poner otro ejemplo, México, querido México, la canción de México, me siento tan feliz porque me acuerdo de lo que pasaron aquellas personas, de lo bien que se les recibió en México, y que no les quepa ninguna duda, usted se lo puede decir, los catalanes y también el resto de españoles que se sienten catalanes y que están aquí, adoramos, admiramos a los mexicanos. Vamos a ponerle música.
Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca, y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraban quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas, nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de cocotes en miel, y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él.
Pues Albert Nemli, doncs no sé,
a
posar-li un exemple a la Linda Flores. Ya que estás aquí con nosotros, Linda, es el personaje que lleva mejor la cultura a través de la ràdio. Encara ens queden dos minuts per poder fer una mica de la teva agenda, quan vulguis, Albert.
Sí, simplement, de cara a aquest cap de setmana, recordar que tenim una trobada local de gegantons a Puig-reig tot el dia demà dissabte, passejada de gegants a Calonja demà a la tarda, sardanes, que és nostra danza popular en Catalunya, en la Fiesta Major del barri de Montilivi, a Girona, a la plaça del Gat demà a les 12, també sardanes a Olesa de Montserrat a les 7 de la tarda, i diumenge tenim l'aplec de Sant Martí, perquè arriba la festivitat de Sant Martí a Can Violant, a Cassà de la Selva, a les 12 del migdia, i també ballar sardanes a la plaça de Sarrià de la Ciutat, la capital, i a la plaça de la Llibertat de Besalú a les 5 de la tarda. No he pogut parlar de tot el que volia parlar, però sapigueu que hi ha un concurs de pessebres que ja estan començant a preparar-lo perquè arriba Nadal,
I els caganers, també. Ja en parlarem un altre dia, de la història dels caganers.
Veritat,
Linda, gracias por haber venido. Y bueno, nos vamos contigo. Pero te invitamos, hoy que sí, Albert, que yo creo que es el momento más oportuno, te invitamos a bailar una sardana. ¿Quieres bailar con nosotros?
Si se avienta, sí.
Pues vamos, si no te enseñamos, ¿eh?
Sí, sí, yo veo y yo aprendo fácil.
Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Vamos. Amb una sardana, senyores i senyors, ens acomiadem. Que sigueu feliços. Demà tornem a les dues de la tarda. El diumenge també, si deu vol, a les dues de la tarda, amb el programa Cap de Setmana Més Enllà. Per tant, que sigueu feliços. Bon cap de setmana, Catalunya. Bon cap de setmana, Andorra. Bon cap de setmana a la Vall d'Aran. Bé, ja puc dir que us estimem.
Una inguita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca. Y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de cocotes en miel. Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue.